L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Qui subscriu, juntament amb la resta d'emissores municipals a les Terres de l'Ebre, el compromís diari per portar a la nostra audiència les informacions més destacades d'allò que passa als nostres pobles i a les nostres ciutats. L'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, que des de l'Ametlla de Mar, des d'Alcanar, des de l'Aldea, des del Tebre, des d'Amposta o també des de Santa Bàrbara poden escoltar tots els dies a aquesta hora. Un informatiu que avui es correspon a la seva edició ja de dimecres. Estem a dia 9 de gener de l'any 2013.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Doncs si ahir eren els alcaldes de Tortosa i d'Amposta els que reclamaven trens més barats entre Barcelona i les Terres de l'Ebre, avui els que fan reivindicacions sobre el servei ferroviari al territori és el Partit d'Esquerra Republicana de Catalunya, que anuncia que portarà al Congrés el greuge i la discriminació que pateixen els serveis ferroviaris al nostre territori. De fet, i segons que llegim a l'Agència Catalana de Notícies, Esquerra Republicana de Catalunya anuncia que preguntarà al Congrés de Diputats per la situació del greuge i discriminació que pateix el servei ferroviari a les Terres de l'Ebre en comparació amb la resta de Catalunya. El president de la Federació de l'Ebre, del partit, Gervasi Aspa, reiterava que mentre totes les demarcacions catalanes queden connectades amb tren d'alta velocitat amb la capital catalana, arran la posada en funcionament d'ahir dimarts del servei entre Barcelona i Girona, aquest no és el cas ebrenc. Aspa, que ha denunciat el menyspreu i abandonament del territori per part dels governs espanyols, recordava també que, tot i el compromís estatal, l'Euromet, per exemple, continua sense aturar-se a l'estació de l'Aldea. El dirigent republicà, que anunciava el registre de diverses preguntes al govern espanyol al Congrés de Diputats per part de la seva formació, també reclamava un servei ferroviari de regionals eficient, que sigui més ràpid, amb més vagons, amb més freqüència de pas i amb uns abonaments més econòmics, tenint en compte els preus fixats que es fan per al trajecte des de Lleida, Girona i Tarragona fins a Barcelona. A les Terres de l'Ebre, que som les que estem més lluny de les grans capitals catalanes, a més de penalitzar-nos amb peatges per anar per vies ràpides o sense tren d'alta velocitat, resulta que per utilitzar el servei regional, en proporció, hem de pagar més que aquells que es desplacen més ràpid i amb més comoditat amb el TAP des de Tarragona, Lleida o Girona fins a Barcelona, denunciava Aspa. No només això. Els republicans constaten que tot i els nous convois Euromet diaris que passen per l'estació de l'Aldea en direcció a Barcelona i Alacant, cap d'ells continua aturant-se, malgrat que el mes de novembre del 2008 es va aprovar una moció presentada pel senyor Muñoz a la Comissió de Foment de Senat amb els vots favorables del Partit Popular, amb la qual es demanava l'aturada diària d'aquests Euromets, dia Aspa. Aspa també recordava que en un acte a l'Ajuntament de l'Aldea l'any 2009, càrrecs institucionals, polítics i representants dels agents econòmics i socials de les Terres de l'Ebre van exigir al govern espanyol que solucionés el dèficit de serveis ferroviaris i impulsés l'estació l'Aldea Tortosa-Amposta, unes demandes que a dia d'avui les demandes continuen encara sent les mateixes i el problema també. El problema és la manca de voluntat política dels governs espanyols, abans del PSOE i ara del Partit Popular. Totes les inversions o infraestructures de les Terres de l'Ebre que depenen dels governs espanyols o no es fan mai o bé es construeixen amb molt de retard i malament, fet que converteix el nostre territori en un cul de sac mal comunicat i poc competitiu, assegurava. Tot recordant també els casos de l'autovia A7 i les variants pendents. I ja que parlem d'infraestructures, anem a parlar-ne d'una altra que en aquest cas sí que beneficiaria el nostre territori, almenys turísticament. Em refereixo al fet que hem pogut conèixer des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i que fa referència a la prolongació de la Via Verda des de Tortosa, des de Vinallop concretament, fins al seu final a Sant Carles de la Ràpita. I és que, com dia, segons hem pogut saber les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, ha sortit a licitació l'assistència tècnica per a les obres de la Via Verda en el tram final que la portarà fins a la Ràpita. Infraestructures.cat, l'empresa pública de la Generalitat de Catalunya, publicava el passat dilluns, 7 de gener, les últimes licitacions d'obres presentades a concurs públic que afecten el territori, concretament la Via Verda a partir de Vinallop i fins al tram final de Sant Carles de la Ràpita. Concretament, sortia a licitació el contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de la Via Verda del Montsià en el tram Vinallop-Amposta amb un pressupost base de 95.760 euros i també el tram Amposta-Sant Carles de la Ràpita amb un pressupost base de 111.420 euros, tots dos sense comptar-hi l'IVA. Des del dia de la publicació de l'anunci de licitació, és a dir, des del passat dilluns, les empreses interessades poden examinar aquesta documentació a les oficines d'infraestructures.cat a Barcelona entre les 9 i 13 hores dels dies laborables amb la documentació per la qual es regularà aquesta licitació. El termini màxim per a la redacció del projecte és de 6 mesos.
Zona Alternativa. Cada setmana a la teua emissora municipal, un programa per escoltar un altre tipus de música. Indie, pop, rock, electro, alternativa, diferent. Múltiples denominacions per comprovar que una altra música és possible. Recorda, a la sintonia de la teua municipal, cada dimecres, Zona Alternativa, a les 8 de la tarda.
...52 pobles d'actualitat... ...les 4 comarques al dia... ...l'informatiu en Mute.
Des d'Amposta avui ens informen que el partit Plataforma per Catalunya d'Amposta ha demanat que desaparegui la figura del defensor de la ciutadania i també el de l'alcaldessa del Poble Nou. La resta de grups de l'Ajuntament Ampostí es van mostrar en contra d'aquesta petició. Escoltem com ho explica des d'Amposta Ràdio el nostre company Manel Ramon.
Doncs efectivament, el portaveu i únic regidor de Plataforma per Catalunya a l'Ajuntament d'Amposta, Germán Siscar, ha insistit en demanar a l'Ajuntament de la ciutat que elimini la figura del defensor de la ciutadania, que actualment ostenta Eloi Toldà i que fou creada fa 25 anys com a primer defensor de la ciutadania de l'estat espanyol i com a anexe de connexió entre la ciutadania i les àrees de govern. Siscar ha manifestat que la feina del defensor no és del tot rellevant i que cal estalviar aquesta despesa. D'altra banda, també ha demanat que es faci desaparèixer la figura històrica de l'alcalde o alcaldessa, en aquest cas del Poble Nou del Delta. Siscar ha assegurat que amb la desaparició d'aquestes figures l'Ajuntament es podria estalviar als voltants dels 20.000 euros anuals. Escoltem el regidor de Plataforma per Catalunya a l'Ajuntament d'Amposta.
A banda d'això, el que nosaltres fa temps que comentem és, per exemple, el càrrec d'alcaldessa a Poble Nou. La senyora, que em mereix tot el respecte, però que cobra en una legislatura més de 60.000 euros, que es podria fer una consulta, ara que estan de moda, i que la gent del Poble Nou decideixi si volen gastar-se 60.000 euros en inversió, com has de pagar una senyora que ve al ple i no parla mai. Després tenim el defensor del ciutadà, un senyor que ve un parell d'horetes al dia i que rep a una persona a la setmana per dir-li, vés a veure si té algun problema, doncs, per exemple, una multa, vés a veure el regidor de Governació, poca cosa més. I aquest ens costa també al voltant de més de 40.000 euros.
Aquesta petició la va fer el membre de Plataforma per Catalunya durant la celebració del darrer ple municipal i va causar perplexitat entre els grups de l'oposició. En el cas d'Esquerra Republicana, la formació política no està d'acord amb aquesta demanda de Plataforma, tot i que es poden matisar, segons Adam Tomàs, temes com la possibilitat d'instaurar una mesa electoral al Poble Nou o estudiar els horaris de l'oficina del defensor de la ciutadania, però de cap manera prescindir d'aquestes dues figures elegides per consens. Per la seva part, el PSC creu que en cap cas ha de desaparèixer cap d'aquestes dues figures, mostrant-se també en contra de la petició de Plataforma per Catalunya, tot i que el portaveu Toni Espanya ha manifestat que caldria reorientar el sistema d'elecció tant de l'alcaldia del Poble Nou com també la durada del càrrec del defensor de la ciutadania per fer-lo més rotatiu.
I els propers minuts d'aquest informatiu estan destinats a parlar de sessions plenàries. Primer que res, de la que es va dur a terme fa uns dies al Consell Comarcal del Baix Ebre per aprovar els pressupostos per al 2013, uns pressupostos que superen els 9 milions d'euros. El Consell Comarcal del Baix Ebre destinarà un 50% d'aquests pressupostos a les polítiques socials, tal com explica en aquesta crònica des de Ràdio Delta, Lluís Abertomeu.
El darrer plenari al Consell Comarcal del Baix Ebre aprovava amb els vots favorables de Convergència Unió, Partit Popular i Esquerra i l'abstenció del Partit dels Socialistes els pressupostos de l'exercici 2013. Un pressupost que ascendeix a 9.164.538 euros, un 3,32% menys respecte a l'any anterior.
Les polítiques socials englobades en les àrees d'atenció a les persones i de foment de la cohesió social representen la part més important del pressupost, ja que es destinen gairebé 4 milions i mig d'euros, un 48,35% del pressupost. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre destacava que aquest full de ruta estableix clarament que les polítiques socials i la dinamització econòmica han de continuar sent la prioritat i el pilar fonamental de l'ens comarcal. Lluís Soler.
Un pressupost en un pilar fonamental destinat a polítiques socials i dinamització econòmica i un altre objectiu fonamental que ha sigut, en aquest cas, reduir totes aquelles despeses improductives que no donen cap tipus d'utilitat al ciutadà.
Al llarg d'aquest plenari també es va aprovar per unanimitat el programa d'actuació comarcal per al període 2013-2016. Aquest inclou els serveis, les activitats i les obres que s'han de dur a terme, així com els recursos, previsions i mecanismes per tal d'efectuar-los.
I el ple del que anem a parlar ara és el que es va dur a terme a Santa Bàrbara ja fa un parell de setmanes, a finals del mes de desembre de l'any passat, quan l'equip de govern de Convergència i Unió va presentar a aprovació els pressupostos per al 2013, uns pressupostos que, recordem, no van ser aprovats per l'oposició. Ara hem anat recollint l'opinió dels diferents partits que estan representats a l'Ajuntament de Santa Bàrbara i entre les opinions que des de la Plana Ràdio s'han anat recollint d'aquests representants polítics al nostre Ajuntament respecte als pressupostos municipals per al 2013 i que van ser aprovats el passat mes de desembre, com dia, solament amb els vots de l'equip de govern convergent. Avui teníem l'opinió de Xavier Boqué, únic regidor que té el Partit Popular Català al nostre Ajuntament. Boqué explicava que el seu vot va ser negatiu essencialment per dues raons. D'una banda, perquè els pressupostos no tenien en compte el prec fet pel seu grup mesos enrere respecte a que s'estudiés la possibilitat de condonar l'IBI de rústica als pagesos de la localitat, i per altre costat, el Partit Popular de Catalunya, Santa Bàrbara, tampoc estava d'acord amb una de les inversions que contempla per al 2013 els pressupostos convergents. Concretament, es tracta dels més de 150.000 euros que es volen destinar a la reconversió del parc municipal. Escoltem, Boqué.
Se li va fer un prec a l'alcalde de que condonés l'IBI de rústica, tenint en compte de tal i com havia anat el tema de la sequera a les oliveres, no? Llavors, ell no va contestar, de tindre en compte que l'any passat de plens ordinaris pràcticament no se'n va fer cap, tots eren extraordinaris, llavors no ho va contestar fins pràcticament a finals d'any. O bueno, a finals d'any, aquí no ho contesta, era un prec, és cert, era un prec, però bueno, en els pressupostos tant se val del 2012 com estos per al 2013, està clar que des de l'equip de govern pues, de condonar l'IBI de rústica pues, no tenen cap intenció ni de rebaixar. No? Llavors, des del Partit Popular pensem, per altres coses, de que pues, bueno, hi ha moltíssimes famílies que s'ho estan passant molt malament, que per aguantar el patrimoni que tenen, pues, la veritat, s'ho fent malament, vull dir, és molt difícil. Per què? Pues perquè tots sabem el que valen les olives, el que valen les mandarines, el que valen les taronges, el que valen les... Llavors, que són els principals cultius que tenim, llavors, s'ha de mirar d'ajudar-los d'una manera o altra, perquè és que si no, arribarà un moment que serà insostenible, que és que no es podrà fer front a... Aquest va ser un dels motius un altre dels motius és que, en temps de crisi, des del Partit Popular pensem que és un temps d'austeritat, un temps d'intentar estalviar, de no gastar, i, des de l'equip de govern hi ha una partida que són les inversions, en la qual se vol fer el parc municipal. Entre altres coses, també es vol fer el centre de dia, però les partides són completament diferents dels uns als altres, no? I, des del Partit Popular sí que estem d'acord, que pensem que ja hauria d'estar acabat i en ple funcionament el centre de dia, però pensem, per exemple, pues que el parc municipal pues, bueno, pues, pot esperar uns anys més.
El regidor popular també deia que, tenint en compte els temps de crisi actual, la seva opció seria la de presentar uns pressupostos més restrictius i per sota dels 2.800.000 euros presentats i aprovats per l'equip de govern de Convergència i Unió. També destacava el fet de que un ple tan important com el de l'aprovació dels pressupostos haguera pogut ser radiat finalment per l'emissora local, tenint en compte que els darrers anys aquest mateix ple era extraordinari i, per tant, a porta tancada. I d'aquest ple que ja es va celebrar, anem a passar a un altre que està per celebrar-se. Està previst que sigui el mes de març i que segurament tindrà també la seva repercussió al territori. Em refereixo al fet de que l'Ajuntament de Rasquera ha demanat a ajuntaments i a partits polítics compromesos amb un canvi normatiu sobre la plantació i consum de cànnabis que puguen sumar forces per portar el debat sobre la qüestió al Parlament. L'equip de govern rasquerà farà el primer pas portant a debat i a votació una moció en el ple ordinari, com diem, previst per al pròxim mes de març, i confia que a la iniciativa s'hi puguen sumar almenys una vintena d'ajuntaments d'arreu de Catalunya, no només els que s'han interessat en el projecte impulsat pel Consistori i una associació d'autoconsum, sinó aquells que ja tenen plantacions en marxa al seu terme municipal. L'objectiu és poder disposar de nous ingressos per fer front a la crisi. Escoltem Bernat Pellissa, alcalde de Rasquera. Tot i que el projecte, recordem, es troba paralitzat cautelarment després del recurs presentat als tribunals per l'Advocacia General de l'Estat i que està sent investigat per la Fiscalia Antidroga, l'Ajuntament de Rasquera continua treballant en l'àmbit polític perquè pugui acabar quallant una iniciativa que, sobre el paper, li hauria de permetre rebre importants compensacions econòmiques en un moment d'asfíxia financera per als consistoris. El primer pas el preveu donar, com diem, amb una moció que s'ha de debatre i votar el primer ple ordinari de l'any previst al proper mes de març. I ja que parlem de votar, anem a lligar aquest terme amb una altra notícia, tot i que les votacions seran per un tema ben diferent. Anem a parlar de les eleccions a la Casa del Mar, a l'Ametlla de Mar. Del 11 al 22 de febrer s'obrirà el període de presentació de candidatures i el 25 de febrer es preveu que sigui el dia escollit per realitzar les eleccions. Ho explica des de la Cala Ràdio, des de l'Ametlla de Mar, Olga Tomàs.
Després de 12 anys al capdavant de l'Associació de Jubilats de la Casa del Mar de l'Ametlla de Mar, Guillermo Subirats i els membres de la Junta actual volen deixar el càrrec perquè altres socis de l'associació agafin el relleu després dels 3 anys de legislatura, ja que ara toca convocar eleccions. El proper pas és la presentació de candidatures, un període obert de l'11 al 22 de febrer. Posteriorment s'aprovaran les candidatures presentades i el 25 de febrer es preveu que sigui el dia de les eleccions. En cas que hi hagi més d'una candidatura, si només se'n presenta una, es donarà per bona i es crearà una junta rectora. Llavors, els membres de la junta rectora seran els que designaran els càrrecs dels diferents membres. El president de l'associació, Guillermo Subirats, explica la voluntat de l'actual junta.
Pues una altra cosa, la junta nova que estigui, sempre em tenen a la disposició, o sigui, en tot el que vulguin. Si volen que... escolta, tu, això com anava? Pues, bueno, pues això anava així, pues va així. Jo sempre estic a la disposició d'ells. La gent que tenim a la Junta ja m'ho van dir, ja m'ho han dit tots. Nosaltres, al sortir tu, sortim. O sigui que també ja fa anys que estan. Uns fan 8 anys i els altres ne fa 9 o 10 també, i bueno, i tots... Diuen el mateix. Jo, quan surties tu, o sigui que el que volem és treure-ho tot i posar tot de nou.
A més, Subirats subratlla la necessitat que altres socis agafin el compromís de posar-se al davant de l'associació, ja que en cas que ningú agafi el relleu, es tancaria el casal de la Casa del Mar i és una llàstima. L'Associació de Jubilats de la Casa del Mar de l'Ametlla de Mar actualment compta amb vora de 500 socis.
L'informatiu de Muter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La propera notícia l'enmarquem dintre de continguts referits al fet divers i als successos. Parla d'un conductor d'un camió que estava portant el vehicle sota els efectes de l'alcohol i, a més, amb la seva filla de 9 anys al costat. El passat dia 31 de desembre, el dia de final d'any, sobre les 5 i mitja de la tarda, agents de la Policia de la Generalitat dels Mossos d'Esquadra, pertanyents a l'àrea territorial de trànsit de les Terres de l'Ebre, es trobaven efectuant un control a la carretera C-12 al seu pas pel terme municipal d'Amposta. Quan van observar un camió de 40 tones que va estar a punt d'encalçar el vehicle que el precedia, el qual es trobava aturat en una intersecció. El conductor del camió, un home de 44 anys, de nacionalitat espanyola i vi de l'Aldea, presentava símptomes de trobar-se sota els efectes de l'alcohol i va ser sotmès a les proves de detecció d'alcoholèmia, donant un resultat positiu de 0,75 mg per litre en aire expirat. Cal tenir en compte que la taxa permesa per a un conductor professional és de 0,15 mg per litre. Així doncs, aquest conductor quintuplicava aquesta taxa. Es dona la circumstància de que en el mateix camió també viatjava la filla menor del camioner, de 9 anys d'edat, per la qual cosa els agents van requerir la presència d'algun familiar per poder fer-se càrrec de la menor. L'home va ser imputat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir amb una taxa superior a 0,60 mg per litre i els fets van ser posats en coneixement del jutjat d'instrucció de guàrdia d'Amposta. I en temps tan complicats com aquests que estem vivint, sobretot des de la vessant econòmica, no és d'estranyar doncs, que puguen sortir iniciatives que acaben resolent el problema d'algunes de les persones doncs, que estan patint els efectes d'aquesta crisi. És el cas de tres joves de Deltebre que han tingut una iniciativa anomenada Cultiva tu fe i que és el resultat de l'emprenedoria de tres joves deltebrencs que venen terra d'Israel i llavors bíbliques. Els tres joves de Deltebre es van posar a inventar un nou negoci que els ajudés a millorar la seva situació econòmica. Després de 2 anys i d'una llarga carrera d'obstacles burocràtics, ara, aquests dies anteriors al Nadal, posaven en marxa l'empresa Cultiva tu fe, on comercialitzen terra de Natzaret a Israel i algunes llavors d'espècies destacades a la Bíblia. L'objectiu és regalar valors dins d'una capsa simbòlica. La fe la pot cultivar tothom, pot ser fe en Déu, en nosaltres mateixos o en la societat, dia Josep Bertomeu, un dels socis. El mateix Bertomeu assegura que la gent es queda sorpresa de la seva idea de negoci, però que ho considera un bon indici de que van pel bon camí.
Se queda una mica sorpresa, perquè és com ha de dir... que diuen estos ara, no? Però entenem que és bon senyal. Quan la gent se queda molt estranyada del que fas, és bon senyal perquè avui en dia, si vols buscar una via de negoci, tens de sortir de les línies habituals, perquè l'habitual ja ho fa tothom. I llavors, pues sí, la gent se queda molt sorpresa. Hi ha gent que et diu, va, hi ha gent que diu, ostres, pues pot estar bé. Això depèn de les persones.
Bertomeu, soci de Cultiva tu fe, també explicava que han començat a tenir bones vendes, especialment aquests Nadals, i que els productes estan pensats com un regal solidari i amb valors.
Hem venut prou, encara no hem fet xifres exactes, encara no hem fet el tancament, però estem en procés de vendre de cara a Nadal, de cara a Reis, és una cosa que ha agradat molt per a regalar. De fet, és un producte que està dissenyat exclusivament per a regalo. També te'l pots comprar tu, però ja és una capsa en un format molt de regalo. Entenem que poder regalar un regal tan simbòlic com este és un regal que avui en dia per a sortir una mica del materialisme del regal típic, pues, regalar algo que comporti uns valors, que sigui un regal solidari, era algo que era molt interessant. Ja ho vam fer així, ja ho vam dissenyar així.
Bertomeu també explicava el simbolisme de les llavors que comercialitzen.
La idea d'un principi va anar evolucionant i el fet de poder plantar plantes bíbliques, plantes que ja tenen un simbolisme dins la Bíblia. Nosaltres el que distribuïm són granado, ciprés, que el granado és el símbol de la fertilitat, el ciprés és el símbol de l'espiritualitat, la mirta i la jara són plantes aromàtiques, que és el símbol de la prosperitat que tant necessitem avui en dia. I ja ho vam associar una mica així, llavors el fet de que tu pugues plantar, se cultiva tu fe, no? Ja et diu una mica de planta, cuida, fes créixer, el simbolisme, treballa, cultiva la fe que podem tindre en altres, en Déu, en altres mateixos, en la societat, una mica hem buscat este simbolisme, no?
Finalment, Bertomeu també explicava que un dels objectius que es marca aquesta empresa jove de Deltebre és expandir-se al mercat sud-americà.
Un dels nostres objectius és entrar al mercat sud-americà. Allà el que nosaltres necessitem, diguéssim, seria buscar punts de distribució. I estem en aquest procés punts de distribució, que des de cada país sud-americà arriben les caixes allí i des d'allà se vagin distribuint. Perquè ara, si vols fer un pedido de Mèxic aquí, els ports són molt cars. Llavors, el que volem fer és això, introduir punts de venda de distribució a Sud-amèrica.
La venda d'aquestes caixes de Cultiva tu Fe van començar fa uns dies a través de la tenda online i també en alguns punts de venda físics com floristeries a la capital catalana, Barcelona.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
Doncs en la pàgina esportiva hem de destacar avui la presentació del calendari del 6è circuit de curses per muntanya de les Terres de l'Ebre, que inclourà enguany 21 curses per al 2013. A més, amb l'aportació per primera vegada de dues proves més que seran puntuables, la que es farà a Gandesa i una altra a Tivenys. La representant territorial de l'esport, Cinta Espuny, juntament amb el president de l'Associació de Curses de Muntanya de les Terres de l'Ebre, Jordi Bord, presentaven ahir al matí la 6a edició del circuit de curses per a muntanya de les Terres de l'Ebre, que s'enceta el diumenge 13 de gener amb la cursa Dos Torres de Campredó, que inclou tres modalitats, cursa de muntanya, la marxa i el canicross. Cinta Espuny destacava en la presentació d'aquesta 6a edició del circuit de curses de muntanya de les Terres de l'Ebre la consolidació d'aquest esdeveniment esportiu al territori, que compta amb una capacitat d'organització excel·lent, que compta a més amb una gran quantitat de voluntariat, entre 60 i 80 persones que participen en cadascuna de les curses. També pel gran nivell participatiu amb assistents del territori també arribats del País Valencià, Aragó o Andorra, a més d'altres llocs del país, i no només d'alt nivell esportiu, sinó també amb la inclusió de les marxes que permeten una participació més familiar i per a tothom, i per la col·laboració que rep d'institucions, entitats i empreses any rere any i que han permès arribar al nivell de qualitat que té aquest circuit. Davant la consolidació d'aquest circuit, s'està ara treballant en la elaboració d'un protocol d'organització d'esdeveniments esportius que requereixen una coordinació de diferents àmbits administratius. Una de les actuacions que inclou aquest document és la sensibilització i formació d'aquests esportistes i la primera sessió del cicle de xerrades que tindrà lloc aquest dissabte 12 de gener a partir de les 8 de la tarda al casal Francesc Llop de Campredó i que anirà a càrrec dels ponents Xavier Santillana sobre patologies de genoll en els esportistes i també de Rafa Flores, que parlarà sobre què és entrenament, aspectes importants de les càrregues a l'hora de planificar la competició i importància de la força en les curses de fons i ultrafons. De fet, com destacava el president de l'Associació de Curses per Muntanya, Jordi Bord, aquest és un dels nous reptes que es plantegen per aquest nou any 2013 i aconseguir que les curses estiguin dotades d'un servei d'emergències de qualitat amb la màxima professionalitat per si, esperem que no sigui necessari dia, s'hagi de fer ús d'aquesta seguretat en algun moment. Al mateix temps, Jordi Bord també comentava que aquest 6è circuit de curses per a muntanya 2013 presenta un calendari amb un total de 21 curses, consolidant el nombre del 2012, però augmentant el número de curses puntuables a 15, ja que enguany també s'inclourà Gandesa i Tivenys. Doncs avui fins aquí. Aquestes són les notícies que hem pogut recollir, almenys les més destacades que hem conegut per explicar a la nostra audiència, a l'audiència de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. En aquesta jornada de dimecres acabem l'informatiu, un informatiu que recordem poden escoltar a la 1 de la tarda, però també la repetició a partir de les 7 a través de cada una de les emissores municipals associades a MT. Que acaben de gaudir d'una bona jornada. Demà tenim una nova cita en aquesta mateixa emissora, en aquesta mateixa hora.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.